Hola, gente bonita. Nada, venía aquí para dar noticias. Para los que me conocéis, bienvenidos. Y los que no, pues mira, soy Emma, tengo 23 años y soy autista y actriz.
Així es presenta a TikTok la creadora de contingut i actriu Emma Conill, una noia que, amb només 23 anys, té més de 19.000 seguidors a les xarxes, on divulga sobre la seva experiència com a persona que té trastorn de l'espectre autista. Un diagnòstic que li va arribar tard, fa pocs anys. L'Emma, més enllà d'explicar la seva història a les xarxes, també és la protagonista de Lisa, una websèrie a YouTube, produïda per la Universitat de Vic sobre una noia, també amb trastorn autista, que tot just comença a la universitat. Emma Conill, bon dia, bona hora.
Bon dia, què
tal? I benvinguda al suplement. Què tal, com
Moltíssimes
estàs?
Moltíssimes gràcies. Molt bé, i vosaltres?
Doncs molt bé, amb ganes de conèixer la teva història, que va arribar una mica tard, no? Dius, aquest diagnòstic, si més no.
Sí, la veritat és que va arribar després de la quarantena, perquè a l'hora de tornar a sortir al carrer va ser tot una mica un mareig, la veritat, perquè no estava ja acostumada als estímuls de l'exterior i, per tant, va haver-hi una mica com un caos mental a l'hora de tornar a sortir al carrer. I llavors aquí hi havia dues opcions, o m'estava tornant loca o em passava alguna cosa. I vaig preferir mirar-m'ho i al final em va arribar el diagnòstic cap al març o a l'abril de l'any passat, o sigui, tenia 22.
És a dir, tu a la pandèmia, com tots, aquells 3 mesos et vas quedar tancada a casa,
sí,
a una habitació, vivia sola aleshores?
Sí, vivia sola, però estava amb la meva mare a Girona.
Estaves a Girona, d'acord. Aleshores, parlant amb poca gent o parlant a través de la pantalla, no?
Exactament.
I ens comencem a desconfinar a poc a poc.
Uh-huh.
Comences a sortir al carrer. I què passa a l'hora de recuperar les relacions socials?
Doncs, primer de tot, que tu tens moltes ganes de tornar a veure els teus amics, de sortir, de fer vida normal, però te n'adones que hi ha algú físic que no et deixa. Jo, per exemple, sortia al carrer i quan portava molta estona fora del carrer començava a tenir lapsos en paraules, no podia dir frases completes perquè el meu cervell és com que no les processava, intentava parlar i m'equivocava i em tornava a equivocar. O, per exemple, quan passava bastanta estona amb els meus amics em col·lapsava i havia de tornar a casa i em passava 3 hores sense llum plorant a l'habitació perquè m'havia sobrecarregat d'estímuls i, clar, a mi ningú m'havia explicat què estava passant i jo no entenia res. Dic, si tota la vida ho he fet, perquè ara no estic podent fer-ho, saps? I llavors va ser quan em vaig començar a plantejar que poder hi havia alguna cosa que no estava anant del tot correcte.
Fins abans de la pandèmia no t'havies trobat amb aquestes sensacions?
Poder m'hi havia trobat, però de forma diferent. És a dir, tenir lapsos tan grans no m'havia trobat, però sí que és veritat que sempre havia tingut moltíssima ansietat, però ansietat a nivells de que sense adonar-me'n em posava a rascar i tenia tot el cap ple de ferides de cop. Però eren coses que, com que eren petites i poder eren més separades, ningú les relacionava com si fossin una sola. I al final, quan tu ets adolescent, també moltes coses de les que et passen s'atribueixen a l'adolescència i no es miren més enllà de lo que és la normalitat de l'adolescència. I no hi ha ningú que vagi com prenguent compte de tots els puntets o totes les coses que poder destaquen i diuen que poder és de la teva personalitat. Potser ets una noia o més sensible o ets una noia més borde o una mica maleducada perquè estàs a l'adolescència, però ningú pensa el que hi ha darrere de tot això. Simplement es veu doncs, la primera capa i com que sembles perfectament normal perquè no et falta una mà, no et falta una cama, no tens cap ferida, doncs ningú es para a pensar que potser va més enllà de doncs, el que pot semblar físicament.
De fet, t'adones que alguna cosa passa, també, o que allò hi pots posar un nom mirant TikTok, no?
Sí, la veritat. Jo vaig descobrir-ho bastant pel TikTok, perquè sí que és veritat que després de quarantena vaig començar-me a adonar que hi havia totes aquestes coses que em passaven, que no sabia posar-li nom, però no va ser fins que vaig descobrir una noia de TikTok que es diu Paige Lyle, que ella és canadenca i explica l'autisme en noies perquè ella és autista. I vaig començar a mirar-me els seus vídeos i dic, ostres, aquesta sóc jo, uau, això també em passa. I això i li anava passant a la meva millor amiga i a la meva mare una quantitat de vídeos que em deien, sisplau, Emma, per favor, para una miqueta. I elles deien, no ho acabo de veure, però al final no hi ha ningú que es coneixi millor que tu mateix, i tu sabràs el que et passa per dins.
El diagnòstic, però, te l'ha de fer un metge. En quin moment vas a un especialista o també amb el suport dels teus pares decideixes consultar a un, no sé si és un psiquiatre, un psicòleg, un metge directament que et fa el diagnòstic?
Sí, a veure, és un procés una miqueta llarg. Jo vaig tenir sort i els meus pares sempre m'han apoyat moltíssim, en el sentit de que poder no confien 100% en el que estic dient, però saben que penso bé en aquest sentit i que quan dic alguna cosa i estic pràcticament convençuda, doncs que ho faré, sigui amb el seu suport o no, i per tant moltes vegades prefereixen estar amb mi, i tot el que sigui per estar millor, doncs serà sempre benvingut. I vaig començar anant a un psicòleg d'altes capacitats perquè una col·lega de la meva mare li havia dit que moltes vegades l'alta sensibilitat, que pensàvem que era el que em passava després de quarantena, anava relacionat amb altes capacitats. I llavors em vaig anar a fer les proves d'altes capacitats i bueno, van sortir bastant altes, i li vaig dir al psicòleg, li dic, mira, no sé si pot ser, però jo he vist aquests vídeos i he estudiat sobre autisme en noies i em sento bastant representada. Me diu, no ho crec perquè no ho sembles, aparentment no t'ho diria jo, però sí que és veritat que moltes d'aquestes coses són més internes, no es veuran el teu comportament, perquè és la forma de com funciona el teu cervell i no de com tu et comportes després amb l'entorn, amb l'exterior. I llavors em va fer un test de personalitat i em va dir, mira, per ser una persona normal l'has fet fatal, però per ser una persona autista l'has clavat, o sigui, tens tots els punts i més.
Quins trets caracteritzaven aquest test de personalitat?
És un test que crec que eren més de 250 preguntes. A més, havies de respondre amb honestedat, perquè si no, el test mateix et va dir que estaves mentint. Llavors era com que no pots mentir en aquests testos, perquè si no te'l fan repetir.
Preguntes tipus?
Si estàs a la cua per comprar un producte, t'estresses. Preguntes molt concretes. T'afecta el temps? Com et cordes les sabates? Amb la mà dreta, amb la mà esquerra, quants segons tardes? Per exemple, eren coses superconcretes, i després et media doncs, l'ajust a la societat, si estaves molt ben ajustat, molt mal ajustat, com et relacionaves amb la gent, si ho sabies fer o si no ho sabies fer, el nivell d'ansietat, el nivell de depressió... I això.
D'autisme n'hi ha de moltes menes i de molts graus. Tu com el descriuries?
Ara, jo no el definiria com un trastorn de graus o de menes. Jo descriuria que l'autisme al final és una forma de ser, com qualsevol altra. Simplement que s'ha establert que hi ha persones que són el que es diu normals, perquè són la majoria, i després hi ha persones que són divergents, perquè són diferents a la normalitat. I llavors la gent es pensa que, com que ets neurodivergent, doncs has de ser d'una certa manera i només d'aquesta certa manera. Però no és cert. L'únic que mereix la neurodivergència és que el teu cervell funciona de manera diferent. I en comptes de crear la connexió, per exemple, doncs els arbres són de color verd, doncs diràs, el cel és de color blau i, per tant, la farola serà d'aquest color i, per tant, els arbres són de color verd. Simplement fas les connexions d'una forma diferent. I hi ha tants tipus d'autisme com persones autistes. Perquè cada persona pensarà, serà i farà d'una manera diferent. Simplement és la forma de com crees les connexions, que en comptes de ser la forma típica, serà de la forma neurodivergent.
Des que tens el diagnòstic, has canviat alguna cosa del teu dia a dia, del teu comportament? Has de fer alguna mena de tractament? T'han de supervisar d'alguna manera?
No diria que supervisar, però una cosa que sí que m'ha donat el diagnòstic és moltíssima tranquil·litat. Perquè poder abans, com que no era conscient del que em passava, moltes coses que sentia les amagava, o me les quedava per mi, o només les vivia quan estava sola, perquè si no pensava que estava sent una persona dolenta, que no estava sent com se'n demanava que fos, que no era normal, que no tindria amics. També tens molta pressió, no? Al final, estar en societat, doncs, et requereix uns esforços que poder tu no voldries fer ni saps com fer-los tampoc, perquè és com que vas a cegues, no saps ben bé com tractar-ho. I el que sí que m'ha donat el diagnòstic és poder-ho parlar amb tranquil·litat. Doncs, vull estar amb vosaltres, per exemple, amb els meus amics, però no sortiré de festa. perquè no m'agraden les discoteques, perquè no hi pinto res en allà.
Però hi ha gent que no té aquest trastorn i tampoc li agraden les discoteques,
exactament,
no?
Exactament, i això és totalment veritat. El que passa quan normalment tens un trastorn i no saps, tu sents coses per dintre que saps que poder no són les normals, i tu penses, si em descobreixen, hi ha alguna malament en mi, per tant ho he d'amagar. I llavors et forces a fer coses que, si tu saps que a mi no m'agrada la xocolata, i no m'agrada la xocolata perquè no m'agrada la xocolata, no menges xocolata i ja està. Però quan tu saps que t'hauria d'agradar la xocolata i que no pots fer que t'agradi la xocolata, en aquí és com que ho intentes amagar, i poder menjaràs un tros. El menjaràs més petit, però te'l menjaràs. Mm. I llavors això és l'únic que ha canviat, que em respecto moltíssim més a mi mateixa.
Però la xocolata t'agrada o no t'agrada?
La xocolata m'agrada molt.
Avui al suplement, la història de l'Emma Cunill.
Una cosa que no entiendo es cuando me dicen, pero no pareces autista. ¿Cómo es parecer autista? Es decir, ¿cómo nos vemos? ¿Se nos identifica? ¿Tenemos una marca o algo?
Clar, Emma, suposo que una de les coses amb què trobes és que quan tu expliques tinc aquest trastorn, que no sé si ho dius obertament perquè ho expliques a través de les xarxes, avui ets a Catalunya Ràdio fent aquesta entrevista amb nosaltres al suplement i no tens cap tipus de tabú, la reacció del teu entorn a vegades, no?, et qüestiona.
Sí, no et qüestionen directament, la gent propera no et qüestionarà perquè ja saben com ets i et coneixen de veritat i per tant sí que veuen els trets. Però sobretot la gent que no et coneix i que només et coneix doncs, en un entorn social, poder et coneixen de festa o et coneixen doncs, prenent birres amb els col·legues, clar, en aquests moments tu estàs fent masking, tu estàs enmascarant els teus trets. Per tant,
explica'm això, què vol dir fent masking?
El masking, jo bueno, ho descriuria com és la resposta d'un trauma. Si tu, des de que ets petit, t'estan dient que pues, ets molt sensible, ets molt borde, així no és com hauries de ser, has de ser una bona nena, t'has de comportar de certes maneres i inclús poder t'han fet bullying per certes actituds que t'has tingut, doncs acabes creant-te una màscara, acabes creant-te una personalitat o diverses personalitats per encaixar en diferents entorns. Però ho fas a un nivell molt exagerat. Et crees tantes màscares que al final tu no ets res, perquè no has après a tractar amb tu mateix, simplement has après a tractar amb les màscares que t'has creat. I llavors és supercansat, perquè és com si tot el dia, tots els dies de la teva vida estiguessis actuant.
D'alguna manera, el que t'ha donat força tu també tot aquest diagnòstic i tota aquesta feina que portes fent aquest temps a través de les xarxes i de les entrevistes i de l'exposició pública que has decidit tenir, és trencar l'estereotip, no?
Sí. Crec que això és el meu objectiu, el màxim objectiu, perquè molta gent no crec que sigui per no voler conèixer, sinó és simplement per desconeixement. Quan tu l'únic que has vist són estereotips de certes coses, penses que això és l'únic que existeix. I no penses que hi ha moltes altres varietats que també poden tenir dificultats, però que són de diferents maneres. I llavors la gent aquí és quan et jutja, quan et tracta malament, quan et fan comentaris que no són agradables, per dir-ho d'alguna manera, i tu simplement, si els dones informació, ja estàs donant un altre punt de vista i estàs dient que no totes les coses són així i que no totes les persones seran iguals. Per tant, l'objectiu màxim és que la gent simplement obri la ment de no tot és el que sembla.
Les xarxes tenen moltes coses bones, però algunes de dolentes, com per exemple la gratuïtat dels haters, no? Aquests insults, l'anonimat... Com reacciones davant d'això, tu?
La veritat és que crec que he de dir que me n'he trobat molt pocs. No sé si perquè se'm dona bastant malament el fet de... No el fet de les xarxes, sinó el fet de... lo típic de contestar missatges, contestar comentaris... Em costa moltíssim. Llavors, no sé si és perquè no faig prou seguiment, però no me n'he trobat masses. De fet, les persones que més haters han sigut persones que jo he conegut de, per exemple, l'institut, i que no em van tingut el contacte i que diuen, un cop veuen que tens un diagnòstic, et diuen no, tu no ets així. I jo, bueno, he passat per dos psicòlegs, una psiquiatra i estic en una associació que m'han tornat a fer testos. Llavors, crec que sí que sóc així. Que tu no ho vegis és una altra cosa, però els metges diuen que sí. Llavors, és més de gent propera, que no és tan propera, però que tampoc és desconeguda, que no pas dels desconeguts.
I després que, així com tu et vas emmirallar amb aquest altre TikToker i vas dir, ostres, això és el que em passa a mi, ara tu també deus ser referència, no?, per O gent que es veu emmirallada amb tu i diu, ostres, potser...
A veure, jo crec que...
O gent que s'ha posat en contacte amb tu per dir...
Això sí, referències crec que és una paraula molt forta per portar una persona sola, però sí que és veritat que hi ha hagut bastanta gent que m'ha escrit, que s'han començat a fer proves i que al final han descobert també aquestes persones que eren autista, i per mi això és la cosa més gratificant, perquè un dels motius pel que jo vaig començar això és m'he passat tota la vida pensant que tenia problemes, pensant que no trobaria mai una comoditat en com era jo mateixa, i de cop ho he trobat. Quantes dones més pot ser que estiguin passant pel mateix procés, o que portin tota la vida sense conèixer, que hagin tingut molts problemes, moltes depressions, i que tampoc sàpiguen com gestionar-les.
És un trastorn que afecta més homes que dones, o no?
Mira, no et puc dir ciència certa. La veritat és que hi ha més diagnòstics d'homes que dones. També t'he de dir que fins a cert punt de... Bueno, fins a cert temps, els testos només es feien per homes, els anàlisis també només es feien per homes. Per tant, és com... Hi ha més homes que dones? No, hi ha més homes diagnosticats.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, estem xerrant amb la Emma Conill. Ella és actriu i també és la protagonista d'aquesta websèrie, Lisa.
Hola a tots, sóc la Lisa i sóc autista, així que aquí parlem d'autisme. Avui és un dia especial perquè demà començo la universitat, a l'Universitat de Vic. I per molt que estigui contenta, estic també molt nerviosa, perquè com a bona autista que sóc, els canvis no són el meu passatemps preferit.
Així clar, que no t'interpretes ben bé a tu mateixa, però hi ha molt paral·lelisme, no?
Jo crec que la veritat del que hi ha és situacions que et poden afectar, però tot el que és l'actuació, com és ella i com reacciona ella, crec que és diferent a mi.
Tu t'has sentit mai fidelment representada a la pantalla per algun personatge?
Mai. Mai. És... Sí, mai. Crec que no hi ha representació femenina suficient a la pantalla, en el món audiovisual. I crec que és una pena, perquè el món audiovisual és, vulguem acceptar-ho o no, és un dels llocs on la gent treu més informació i més referents.
Tu estàs emprenent aquesta carrera com a actriu. Creus que fer públic de la manera que ho has fet aquesta mena de trastorn és una barrera o és una via d'entrada també?
Mira, no sé què dir-te, perquè encara no estic treballant suficient com per dir si m'ha ajudat o si no m'ha ajudat, però el que sí que et diré és que hi ha molta gent que m'ha dit que no ho fes, m'ha aconsellat que no ho fes.
Que no ho diguessis.
Perquè la gent es pensa que pel simple fet de ser autista doncs tens unes mancances, però el que no se n'adonen és que pel simple fet de que sóc autista porto tota la vida estudiant el comportament de la gent neurotípica i intentant-lo mimificar. Amb la qual probablement tinc moltes més avantatges, perquè el que la gent fa inconscient i no sap controlar, jo tinc controlat cada pas. I això sí que m'ho he trobat a l'escola de teatre, que moltes vegades et demanen certs processos emocionals i la gent simplement els fa sense controlar-los, i quan els hi diuen has de millorar aquest punt, no saben per on agafar-ho, perquè no saben què estan fent malament. I en canvi jo ho tinc controladíssim i sé perfectament, doncs en aquí m'he passat, en aquí ho puc rebaixar una mica, en aquí doncs del punt 3 al 4 em falta un punt emocional, i llavors sé perfectament com agafar-ho.
Això té moltes avantatges, però alguns inconvenients és que deu ser molt exigent amb tu mateixa, no?
Bueno, sí, bastant, però perquè veig tots els errors, tots.
Amb què estàs treballant ara, Emma?
Ara mateix estic justament amb una de les directores de Lisa, la Raquel Barrera. Per arribar a fer Lisa vam fer prèviament moltes entrevistes i vam parlar de molts temes que poguessin ser importants per la websèrie. I un dels temes que van sortir és un concepte que jo li dic intel·ligència maligna, que és quan tu ets molt intel·ligent i al principi no saps que ets molt intel·ligent. Per tant, utilitzes aquesta intel·ligència perquè penses que tothom l'està utilitzant. Però quan te n'adones que no tothom l'està utilitzant, és un medi de manipulació o de... Bueno, sí, de manipulació per la societat o per les coses. Llavors, com decideixes utilitzar-lo? Cap al bé o cap al mal? I a partir d'aquí va sortir la idea de com podria ser un personatge que sigués també molt, molt, molt intel·ligent, però que no tingués una moralitat per decidir que està bé o malament, o que la moralitat que tingués fos pròpia i no social. I llavors, a partir d'aquí, vam desenvolupar la Lucy, que serà la protagonista d'una sèrie que estem fent de 6 capítols de 30 minuts, d'una noia que és psicòpata però la psicòpata de diagnòstic, no els típics psicòpates que només maten, i que el seu objectiu màxim és trobar l'amor. Però com trobes l'amor si no el pots sentir? Doncs aquí ve la ironia. És una comèdia amb thriller.
Avui, l'Emma Conill al Suplement, gràcies per haver-nos acompanyat. Molta sort també en aquestes noves aventures. I et podem seguir a les xarxes, a TikTok i a tot arreu. Gràcies, Emma, una abraçada.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Fem una pausa i ara tornem al Suplement.
Catalunya Ràdio, el Suplement. Roger Escapa.